Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
De Lliga, els blancs queden ara a 7 punts del Barça, a diferència que avui es podria veure ampliada a 10 punts. La imatge del Madrid no va tenir res a veure amb la de l'equip que va meravellar a Liverpool. Ahir els blancs van estar imprecisos, lents i en fases desconnectats del partit. L'Atlètic de Madrid, amb 10 jugadors per expulsió de Correa, es va posar 0-1 a favor amb el gol de Jiménez de cap. Álvaro el Palamosí també de cap va empatar el tram final i el Madrid ho va intentar pressionar en els instants finals, però ja no va poder empatar. Carlo Ancelotti, el tècnic madridista, diu que lluitaran la Lliga fins al final.
No es un adiós a la Lliga, es aún más complicado de lo que era antes de este partido, pero claro que tenemos que pelear y luchar hasta el final a ver lo que pasa.
El Madrid tornarà a jugar en Lliga diumenge que ve al camp del Betis, abans rebrà el Barça dijous que ve a l'anada de les semifinals de Copa del Rei al Bernabéu.
Gràcies, Damià. Doncs efectivament, després de la patacada de l'Europa League, el Barça, que avui pot tenir un gran incentiu escapant-se de la Lliga del Madrid, veient que van sopegar i a les portes d'aquest clàssic, d'aquest Madrid-Barça, dijous que ve, el tercer ja clàssic d'aquesta temporada, en aquest cas lluitant per un altre títol com és la Copa del Rei. Qui està de celebració en aquest cas és l'Espanyol.
Alberola diu que és falta i que s'ha acabat. Final del partit! Final! Segona victòria consecutiva per l'Espanyol! 3 punts d'Ori Jansson, 27 per fugir una mica més del perill.
3 punts per l'Espanyol, ahir amb un nom propi molt clar de Martin Braithwaite, l'ex del Barça que va fer els dos gols de l'equip blanquiblau. Més detalls, Joan Camí, bon dia.
Bon dia. Victòria de l'Espanyol, la segona consecutiva a la Lliga i la tercera casa de la temporada. Els blanquiblaus estan responent en el moment més exigent del curs, contra rivals directes per la permanència, una lluita que durarà fins a les últimes jornades. Contra el Mallorca, el gran protagonista va ser Martin Braithwaite. El davanter danès va marcar un doblet, el sisè de la seva carrera, el primer amb l'Espanyol, i ja suma 7 dianes aquesta temporada. És el seu millor registre des que juga a la Lliga Espanyola. Diego Martínez, en sala de premsa, valorava l'esforç del davanter danès, que ja fa setmanes que arrossega molèsties als bessons.
Está gestionando, tenemos que gestionarle muy bien las cargas, está haciendo un esfuerzo tremendo por poder estar con el equipo y de hecho pues eso requiere de unos cuidados muy especiales.
José Lu va reaparèixer després de 3 jornades, també César Montes, i és que l'Espanyol necessitava recuperar els seus millors jugadors per mantenir una bona dinàmica de resultats. Amb aquest triomf, els blanquiblaus arriben als 27 punts, a 5 del descens, a l'espera dels resultats de la jornada, una puntuació inimaginable fa només una setmana. Somriu l'Espanyol i també Diego Martínez.
Doncs lluny, efectivament, gràcies, Joan, del descens l'Espanyol, després de la victòria contra el Mallorca, i encara se n'allunyaria més el Girona, si guanya. S'allunyaria 8 punts del descens de manera provisional. El que passa és que té un partit molt delicat, visita Bilbao, l'estadi de l'Atlètic, a partir de les 2, horari via lliure, per tant, des d'una estona abans RAC1, amb la possibilitat d'obrir aquesta escletxa amb la zona de descens. Bilbao, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Un objectiu molt complicat, una victòria a Sant Mamés. En primer lloc perquè el quart millor local, l'Atlètic Club, s'enfronta al quart pitjor visitant, el Girona, que recordem-ho, ha fet 21 dels 27 punts que té a Montilivi. Lluny de casa, només 6. D'altra banda, l'Atlètic Club s'ha imposat en les dues visites anteriors dels gironins a primera, que ni tan sols han arribat a marcar un gol a l'estadi de Sant Mamés. En tot cas, un objectiu complicat, però Mitchell sempre diu, i no és una excepció, la roda de premsa prèvia al partit d'avui, que amb l'equip al millor nivell es pot somiar amb qualsevol resultat.
I nosaltres, quan estem a la, ja he dit, a la nostra millor versió, penso que podem fer un partidàs i per què no guanyar en Sant Mamés.
500 aficionats acompanyaran el Girona a la capital biscaïna. Si l'equip guanya, coronaran una gran setmana, en la qual el tècnic ha dit que vol continuar a Montilivi i el club ha anunciat que començarà les obres de la ciutat esportiva al setembre que ve.
Doncs més enllà d'aquesta qüestió del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, del Girona, avui tindrem també, a banda de del Barça del Girona al Celta de Vigo Valladolid a un quart de cinc de la tarda, el Sevilla Osasuna a les 9, i més enllà del futbol, a la Lliga Femenina de Bàsquet hi va haver-hi doble victòria catalana.
Sí, el Cadí la Seu va guanyar la pista del Guipúscoa per 55-63 i el Barça Sant Feliu en la del Tenerife per 65-83, i aquest migdia a les 12 l'Unigirona visita el Perfumeries Avenida en un partit que es repetirà dimecres a l'Eurolliga i que les gironines en aquest cas doncs hauran de guanyar si volen ser als quarts de final. Mentrestant, en waterpolo, el Mataró i el Sabadell s'han classificat per la Final Four de la Champions femenina, mentre que el Mediterrani va caure en mans del Dunai Baros hongarès. A la Lliga d'Handbol, el Barça continua en ple de victòries després de la d'ahir contra el Puente Genil per 46-26, i a la de futbol sala també hi va haver victòria blaugrana per 2-6 a la pista del Valdepeñas. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, va perdre a casa contra el Cartagena.
I encara dos apunts més, en aquest cas atletisme i tennis.
El català del Metxal va batre el rècord d'Espanya dels 1.500 metres que ningú no trencava des de 1999, i el suec Armand Duplantis ha tornat a batre el rècord del món de salt de perxa, que ara està en 6 metres i 22 centímetres. En tennis, Carlos Alcaraz juga aquesta nit la final del torneig ATP 500 de Rio de Janeiro contra el britànic Cameron Norrie, després de guanyar aquesta matinada el xilè Nicolás Jarry en la semifinal.
Les 9 i 5 minuts, gràcies Oriol, fins ara.
Fins ara.
D'aquí a uns instants arrenquem tertúlia i de seguida us expliquem, pels qui no ho heu pogut escoltar, la situació d'una de les converses que seran del dia d'avui, si nevarà o no nevarà, a quina cota, si arribarà a la costa de Barcelona fins al punt de tocar la sorra o no. De seguida donem la informació al voltant d'aquesta qüestió, de la neu d'aquesta nit, d'aquesta pròxima nit i matinada de diumenge a dilluns. I per altra banda, la greu situació de la sequera al país que pot portar la setmana que ve a canvis importants en la gestió de l'aigua. De seguida en parlem.
RAC 1.
El 28 de febrer al Palau de la Música Catalana no et perdis el concert homenatge a la pianista Alícia de la Rocha amb la Franz Schubert Filharmonia i Alba Ventura interpretant el concert per a piano i orquestra número 20 de Mozart i la quarta sinfonia de Schumann.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'Àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
RAC 1.
Turquia ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia.
Segons l'últim baròmetre de l'Oficina Antifrau, 8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció està molt estesa. Fanet Nigo.
La majoria de catalans sospiten que...
El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha aprofitat les intervencions d'eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les. Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, es multipliquen
enviat de RAC1, Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, sí, festa grossa aquesta nit pels carrers de...
Hora del Madrid, a l'última hora del Barça. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça que s'entrenem.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8 minuts.
El que no sabem és el motiu de la no activació. Desconeixem si és, doncs, que no es tenien les dades, que no se sabia, desconeixem si el centre no va valorar-ho, i això només ho sabrem doncs, a partir de parlar amb les persones que estan en aquest centre.
Les escoles, en el seu conjunt, estan desbordades, que falta musculatura a l'escola i que falta musculatura a la salut, això em sembla que és evident.
Hace muy bien el presidente del gobierno en no tomarse a broma la moción de censura. Esto es serio, y hay que tomárselo.
The Silver Bear for Best Leading Performance goes to Sofía Otero for her role in
Emilia's Les 9 i 9 minuts del matí, avui acompanyats, ben acompanyats en tertúlia, i bueno, perquè ja estan menjant els croissants, que sembla que no hagin dinat en 3 dies. El Joan Caral, què tal, Joan, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, encara no m'hi ha
tu no, eh? Tu no, encara no. Què tal, Sara González, bon dia.
Molt bé, sabem la teva estratègia d'encampar-nos amb la boca plena i, per tant, ens estem esperant.
Heu estat excel·lents en la gestió dels temps.
Menja el Carles.
El Carles no, eh? Hola, Carles Fernández, bon dia. Però sí, ja té la boca buida, no? Està perfecte, està impecable en la gestió. I també ens acompanya el Manel Manchón. Com estàs, Manel? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Hi ha molta excitació entre
molta excitació.
Entre el món... Home, si no especifiquem, ens complica el matí. Hi ha molta excitació entre el món dels meteoròlegs. Bueno, i no només el món
dels meteoròlegs.
Sí, hi ha una certa... Els xats de WhatsApp de... dels pixapins van que volen a aquestes hores. Saps? I des d'ahir i des de divendres. Que nevarà! Ui, que... El Carles, com li agrada això. Que nevarà! Que ha de nevar a la costa, que ha de caure fins a la sorra, la nevada. Bé, primer hem de dir... hola, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Que has estat recalibrant... bueno, el Xavi Segura ha pujat al terrat de la ràdio, ha començat a posar, a moure les com es diu, els radars i totes les coses, les paelles aquestes de perquè arribi bé la informació.
Molt tècnic.
I ara ho tenim molt tècnic. I ara ho tenim ben bueno, sempre hi poden haver-hi sorpreses, però ben calibradet el que ha de passar en les pròximes hores. Hem de començar dient que no estem davant d'una nevada excepcional, o sigui, no, que la gent no s'imagini que això es converteix ara mateix en Rússia. O sigui,
no, amb el mateix no es faran salts olímpics.
No, exacte.
2010. 8 de març.
Tampoc. Em sembla que tampoc,
Xavi. Dia de la dona del 2010.
El 2010, que va ser extraordinari, no.
Allò va ser una nevada històrica, podríem dir.
El que sí que passa és que ha començat a nevar en diversos punts del país, i ara ho repassem. Es preveu una baixada bastant brusca de les temperatures, i això combinat amb que ja estaven previstos que hi haguessin precipitacions en zones dels pixapins, diguem-ne, de la Catalunya, de les comarques litorals, a Barcelona, fins i tot si pugem una miqueta més Maresme i una mica més gairebé Costa Brava, i si baixem cap al Garraf i una mica més cap a fins i tot la costa, en aquest cas les comarques de Tarragona, clar, això combinat fa que pugui nevar i a cotes molt baixes. Anem per parts. On ha nevat o on està nevant a aquesta hora del matí?
Sí, avui encara ja ens hem llevat amb aquests núvols, hi havia ruixats dispersos des de primera hora, sobretot en la zona nord-est, Barcelona, Girona, algunes comarques interiors, Pirineu. Sí que la cota de neu ens ha sorprès, perquè inicialment estava prevista al voltant dels 800.000 metres, però s'ha vist nevar a 700, a 600 i localment per sota. Per tant, zones del Moianès, també alguns punts d'Osona, àrea del Montseny, Segarra, Conca de Barberà, hem vist aquestes enfarinades que han estat sorpreses, anecdòtiques, això sí, i una mica el preludi del que pot passar. Però tot això no durarà gaire, perquè ara, a partir de mig matí, tot plegat va a la baixa, les precipitacions aniran marxant mar endins, aquests núvols també s'aniran trencant més, i per tant tindrem una treva, una pausa a partir de mig matí, migdia, amb més clarianes, més calma, sí que la neu intermitent a la cara nord del Pirineu, i aquest vent del nord que comença a bufar amb ganes, i que bufarà amb ganes a l'Empordà, també a la zona de l'Ebre, cims al Pirineu amb torb, i per tant, calma fins llavors. Però a partir de la tarda i del vespre, ai,
a veure, que diu un meteoròleg.
A veure, aquí la situació ja es complica, perquè sí que entra aquesta irrupció d'aire molt fred, d'origen continental, ens arriba sobtadament, per tant notarem clarament a partir de la tarda vespre aquest descens de la temperatura.
O sigui, fins a llavors la temperatura és més o menys la d'ahir, tot tranquil, vull dir, tot el matí serà tranquil, migdia, primeres hores de la tarda, però a partir de determinada hora de la tarda... Pam, hi ha una caiguda de termòmetres important.
Sí, exacte.
I a partir d'aquí la possibilitat de nevades en zones poc habituals.
Exacte, sí, perquè a partir d'aquesta entrada d'aire fred també el que passarà és que es generaran ruixats entre Barcelona i Girona, sobretot al voltant de l'àrea del Montseny, sud del Ripollès, Osona, tota aquesta zona. I atenció, perquè la cota de neu aquí ja baixarà dels 800 als 400 metres al vespre. Per tant, en aquestes zones ja podem tenir algunes sorpreses. Amb el pas de les hores, al vespre, els ruixats aniran circulant cap al litoral, al prelitoral de Barcelona, i serà aquí on la nit i matinada hi pot ploure en forma de ruixats en principi, i també zones properes, nord del Camp de Tarragona, sud de Costa Brava, alguna zona interior propera a l'àrea de Barcelona, i aquí és on la cota de neu es desplomarà. Estem parlant que a partir de mitjanit podem tenir una cota de 200 metres o arran de mar amb precipitació. Per tant, estem parlant que a partir de mitjanit es pot veure nevar allò on precipiti a pràcticament qualsevol punt.
I això implica, bàsicament, l'àrea diguem-ne, més poblada del país i que, per tant, la que generarà més conversa, òbviament, que és l'àrea metropolitana, però que pot arribar des d'on fins on?
Estem parlant més o menys des del nord del Tarragonès, Baix Penedès, evidentment l'Alt Penedès, Garraf, tota l'àrea de Barcelona, amb Vallesos i Maresme inclosos, potser a tot estirar al sud de, bueno, Baix Montseny, zona sud de la Selva, potser al sud també del Bages, tota aquesta zona seria l'afectada. Insistim, en principi, amb ruixats dispersos, no hauria de ser una gran nevada, la majoria de models ho indiquen així. Alguns altres se'n van una mica més enllà i agregen una mica la situació. Nosaltres, de moment, ens decantem més per aquesta situació més de ruixats dispersos, una situació, òbviament, poc habitual, i recordem que arran de mar no hi hauria d'agafar la neu, en principi, sinó que a partir dels 400 metres...
Imagina't si agafa neu arran de mar, ja sí que tenim un cristo considerable.
Sí, sí. No es descarta, però, insistim, hi ha les alertes activades per neu fins arran de mar, per part del Meteocat, i també per aquestes acumulacions a partir dels 400 metres, per tant, tan sols una mica amunt de la ciutat de Terrassa, per exemple, de 2-5 centímetres de neu en algunes zones.
A veure si al final és veritat que haurem de col·locar una estació d'esquí a l'àrea metropolitana.
La Festa Esports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Bé, però mentre no sigui així, com tenim, Xavi, l'estat de la neu en les pistes de veritat que hi ha al país?
Sí, l'estació del Tibidabo encara no...
No, encara no funciona.
Doncs l'estat de la neu és molt bo a tot el Pirineu i més després de les nevades d'aquestes últimes jornades que han sumat centímetres de bona qualitat. Si repassem algunes estacions, ens trobem, per exemple, a Baqueira, Baret, a la Vall d'Aran, hi ha neu pols dura amb entre un metre i metre i mig de neu i 94 pistes obertes. A Tavascan, al Pallars Sobirà, hi trobem neu pols dura amb entre 55 centímetres i 1 metre i 30 centímetres de neu amb totes les 7 pistes obertes. A la Masella, a la Cerdanya, hi ha neu pols amb entre 45 i 85 centímetres i 50 pistes obertes. O, per exemple, també a Vallter, al Ripollès, hi podrem trobar neu pols amb entre 40 i 70 centímetres i 6 pistes obertes.
Les 9 i un quart de 10 ja. Xavi, només un apunt més. Bueno, ja que parlem de neu, heu de saber que el cap de setmana del 4 i 5 de març torna a Masella la Festa Esports Experience per tots els fans de l'hivern. Si sou clients de CaixaBank, podeu aconseguir el vostre forfet a un preu especial des de 38 euros i gaudir de descomptes en restauració i en música en directe. Per aconseguir els descomptes només heu d'anar a Moments dins del CaixaBank Now. L'última cosa que et volia preguntar, Xavi, penso si algú té alguna pregunta per fer-li, ja que el teniu aquí.
M'han informat que ahir a la nit a Planoles, al Ripollès, va nevar.
Veus?
I tant.
Cadascú sap lo seu.
Aquí estem parlant ja de cotes altes del Ripollès.
Jo que visc amb un vuitè, tinc més possibilitat que qualli la neu que el de l'entresol.
És a saber, potser tu ja tens un centímetre i el forn estarà amb aigua.
Li podríem preguntar si podrem sortir els que anem a cobrir el sopar del Mobile amb tranquil·litat.
Calla, bona
o
aquesta.
O col·lapsarà el trànsit.
Calla. O sigui, estarà nevant a la sortida del Mobile, del sopar del Mobile. Calla, bona aquesta.
I sobretot perquè els taxis aniran buscadíssims.
A veure, jo us recomano, evidentment, que porteu el paraigua.
Esquís.
Tot el que arribi a partir del vespre seria en forma d'aigua, de moment, a l'àrea de Barcelona. Però, a partir de mitjanit, si sortiu més enllà de mitjanit, doncs, hi ha aquesta possibilitat que es pugui veure nevar.
Aspirem a sortir bastant abans.
Abans de mitjanit heu de sortir? Per experiències anteriors?
M'agradaria.
Molt abans, no?
Molt abans.
Sí. Bueno, escolta'm. Si ho dieu molt tranquil. Bé, l'última cosa que li volia preguntar al Xavi Saura. Davant la situació de sequera molt severa, de seguida saludarem el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquestes nevades, les pluges dels últims dies ajuden o pecat a minuta?
A veure, les pluges, sobretot les que van caure entre dimarts, dimecres, dijous, sí que ajuden a apaivagar aquesta sequera, perquè la veritat és que han acumulat fins a 80 litres en capçaleres de les conques internes, fins entre 40 i 80 litres. Per tant, bones notícies, una aigua molt benvinguda, en alguns casos en forma de neu, però aquestes de les últimes hores i les que venen de cara a aquesta immediata nit i matinada, doncs, en principi, no haurien d'ajudar a canviar les dades ni a millorar la situació de sequera. Semblava que s'obria un període de noves borrasques, per tant, més aigua. Aquesta possibilitat ara ha perdut pistonada, males notícies, ho haurem d'anar sent.
Març i abril, que són mesos, en principi, de bastanta pluja, es preveu, això és molt, molt lluny encara.
Clar, encara queda i hauria de comportar-se com ha de ser, no? La primavera amb aigua. Hem de recordar que el febrer no és un mes passat per aigua, no és un mes bastant fred. fred, bastant sec i fred, i per tant la pluja no hauria de ser notícia. Ha plogut ja força per ser el mes de febrer. Esperem que la primavera sí que es comporti.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Bé, sobre el tema de la sequera, insisteixo que de seguida saludarem a Samuel Reyes, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, i li preguntarem per una informació que us apuntàvem i us avançàvem aquest programa aquest matí. A veure, la setmana que ve pot ser important. Ja només mirant les xifres de dels embassaments a Catalunya, és fàcil de veure-ho. O sigui, les conques del país ara mateix estan al 28%. La categoria de sequera en què ens trobem ara, des d'un punt de vista de mesures, és alerta, a bona part del país. Per sota del 25%, o arribant a 25%, canvia excepcionalitat, que és el nivell 2, ja només per sota d'emergència. A partir d'aquí, si això es produís, per exemple, la setmana que ve, perquè sabem que el govern està preocupat amb la qüestió de la campanya de rec dels pagesos, perquè això és la prèvia a arribar a l'estiu amb condicions. Si això s'activés, tindria una sèrie de mesures. Una de les que hi ha al damunt de la taula, i si res no canvia, si no hi ha pluges importants que facin variar, és una mesura que ens envia directament a l'any 2008, molt poc habitual, que de fet a Catalunya, en les últimes dues sequeres importants, 2005 i 2008, es va esbossar però no va acabar executant-se, i és una mesura, diguem-ne, molt, des d'un punt de vista visual, molt potent, i que té efectes importants, és el buidat del pantà de Sau. Ara mateix el pantà de Sau és un dels que més preocupa el país, perquè és el segon embassament de Catalunya, en mida, i el nivell de les reserves és baixíssim. Estem parlant d'un 15%. Heu vist totes les fotografies del pantà de Sau, que ja, en fi, ja veiem, ho veiem tot el que hi ha dintre del pantà, no? Quin és el problema amb Sau? És que en aquest 15%, a partir d'aquest nivell i una miqueta més cap avall, i això va passar el 2008 i va passar el 2005, els experts els hi preocupa la qualitat de l'aigua, perquè aquest nivell tan baix entra en contacte molt directe amb els fangs del fons, i a partir d'aquí no és que es contamini, però perd qualitat. Llavors podríem perdre, i un 15%, que sembla molt poc, però vaja, en un pantà com el de Sau són milers i milers i milers de litres, es podria perdre aquesta aigua. Perquè clar, algú dirà, mesura contra la sequera, buidar el pantà de Sau, quin sentit té? No és ben bé un buidar, és transvassar-lo. Enviarien l'aigua de Sau a Susqueda, que és l'altre gran pantà del país, que són pantans veïns, que estan connectats, i que està en una situació bastant millor. Sí, sí, hi ha un equilibri permanent entre Sau i Susqueda.
Que si els veus,
correcte,
els veig bastant sovint, a vegades no entens perquè el de Susqueda té molt, correcte, més nivell quan estan just al costat.
Hi ha un joc d'equilibris entre Sau i Susqueda. Doncs en aquest cas és una mesura que es va intentar començar a fer l'any 2005 i el 2008, és buidar directament Sau, i no es va acabar fent, es va començar a fer, però no es va acabar fent perquè va començar a ploure, en els dos casos, i es va millorar la situació. Però clar, és una operació bastant delicada des d'un punt de vista tècnic, però també mediambiental, perquè viuen molts animals i molts peixos a Sau. Llavors la pregunta és què es fa amb tots aquests animals, no?
Bé, els invasors moren. És una manera, sí, de neteja, també.
També. Veurem. 9:22, fem una pausa i de seguida li preguntem per aquest cas en concret i per quina és la situació de la sequera al país al director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Escolta, has tastat la Maritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de veure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Maritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Maritzet, un sabor bestial.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 20 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Mira cap aquí!
No, deixa'm!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'una 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6 minuts i dos quarts de 10 del matí. Tenim en línia ara mateix el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el director general, el senyor Samuel Reyes. Senyor Reyes, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, estàvem parlant fa uns instants amb el meteoròleg d'aquest programa, amb el Xavi Segura, i li preguntàvem, clar, ara que una de les qüestions de conversa del dia d'avui és si neva o no neva, si arriba fins a la costa, tota la gent que va des del Garraf fins a la Costa Brava, inclòs Barcelona, per tant, àrees molt poblades, i hi havia algú que pensava, ostres, a veure si amb aquesta arribada de neu i de pluja això ajuda a la situació de la sequera. Vostès què creuen?
Bé, tota aigua que caigui, sigui en forma de neu o sigui en forma de pluja, sempre és positiva, però pels càlculs que tenim necessitaríem segurament 3-4 mesos de pluja intensa per recuperar i tornar a un estat una mica de normalitat o de prealerta. Pensem que porta 29 mesos amb unes pluges per sota la mitjana, és a dir, no podem recuperar en un dia allò que no ha passat en 30 mesos.
3-4 mesos de pluja intensa faltarien?
Segurament.
Mare.
Segurament.
Clar,
hem perdut un parell de primaveres i un parell de tardors, és a dir, que són les èpoques plujoses aquí a Catalunya, és a dir, que les hem de recuperar d'alguna manera, i llavors per això segurament més, fins i tot més de 4 mesos per tornar als estàndards.
Té la impressió que la gent és conscient de la situació ara mateix, senyor Reyes?
Jo crec que les activitats econòmiques amb les que més hem parlat, com per exemple l'agricultura i la ramaderia, que es veuen més afectades, doncs sí que són conscients perquè mantenim moltes reunions. Jo crec que la ciutadania, com que va fer uns estalvis a partir de la sequera del 2008, pensa que potser ja ho hem fet tot. Potser no li arriben tots els missatges. Jo veig per les xarxes socials o alguns diaris que poden dir que des del govern no s'ha fet res, i jo porto un any fent entrevistes a la ràdio i a la televisió sobre la sequera, és a dir, que si algú no s'ha assabentat, bueno, és, potser hem de millorar més mitjans, no? I ho estem reflexionant sobretot amb el jovent, que utilitza unes plataformes que potser no són les mateixes, doncs, que jo, que no utilitzo Instagram o que no utilitzo TikTok, per dir-ho d'alguna manera.
Mm. Com és de crítica la situació ara mateix als embassaments de Catalunya?
Bé, els embassaments estan per sota del 28%, més o menys, aproximadament. A la sequera del 2008 vam arribar a la situació del 20%. És crítica, és crítica. L'any passat dèiem que tindríem aigua pel 22 i així ha sigut a l'àmbit metropolità i que els ciutadans no ho notarien. Aquest any és molt més complicat garantir l'abastament ininterromput a l'àrea metropolitana i altres municipis si no plou durant la primavera i la tardor. Vam tenir un estiu molt dur, és a dir, la situació és crítica i hem de començar a estalviar.
Què vol dir que no es pot garantir amb la mateixa seguretat l'abastiment d'aigua en l'àrea metropolitana al llarg d'aquest 2023?
Hem trencat tots els pronòstics, o s'han trencat tots els pronòstics de manca de pluja. Cap model preveia estar 3 anys sense pluja. Pensem que a l'episodi del Glòria del gener del 2020, que va durar uns 3 mesos, podem dir, d'alguna manera, aquelles pluges fins a l'abril del 2020, no ha tornat a ploure ni de la manera normal ni de la mitjana, sempre, sempre per sota. Això vol dir aquests 30 mesos de pluges. El nostre sistema metropolità o les nostres infraestructures sense uns talls d'aigua significatius poden permetre doncs 4 anys, no? O 3 anys i mig. Això una mica depèn del funcionament de cadascú, també. Llavors, ara tenim dubtes de si està garantit fins a final d'any d'una manera com la que tenim ara.
Però garantit vol dir aigua de boca, és a dir, els usuaris?
Sí. Jo crec que es pot dir ara mateix que si no plou durant la primavera i no plou durant la tardor, podríem tenir dificultats o restriccions, limitacions a final d'any.
Per als usuaris, per les cases?
Pels usuaris, sí, perquè hem de pensar en una cosa, és a dir, quan nosaltres planifiquem i aprovem el Pla Especial de Sequera l'any 2020, anem analitzant els seus estats, doncs, de prealerta, alerta excepcional i emergència, amb unes mesures que algunes d'elles no han acabat de funcionar. Podríem dir que esperàvem un estalvi i aquest estalvi no ha aparegut. Fins i tot, com bé sabem, l'estiu passat va haver un increment del 10% dels consums d'aigua urbans. Llavors, això fa que sigui, doncs, més difícil preveure, no?, la situació, tot i que estem prenent totes les mesures i estem ajudant a tots els ajuntaments a qui pugui garantir l'abastament, pot ser difícil. Però ho anirem veient, tot dependrà una mica de la primavera que tinguem.
Deixem preguntar-li per una cosa que em fa pensar l'any 2008, perquè ara quan deia la dificultat d'abastiment, hi ha una imatge que vam tenir, i els que eren periodistes ja en aquell moment, i que estàvem a redaccions, que és tot el debat al voltant de fer arribar aigua a Catalunya. I es va començar a debatre sobre trens, sobre vaixells, sí, carregats d'aigua. M'està dient que en aquest moment que vam pensar amb totes les desaladores això no torna a passar, m'està dient que no estem lluny d'aquest escenari d'haver de demanar aigua que arribi sigui com sigui a Catalunya?
Jo vull pensar i crec que no tornarem ni trens, ni barcos, ni trasbassaments en aquest any 2023. És a dir, sempre podem fer moltes limitacions i restringir molt l'aigua per durar més temps fins que plogui. Però ens agrada treballar una mica amb la combinació, és a dir, no podem paralitzar totes les activitats econòmiques del país per garantir l'abastament. Hem de buscar aquest equilibri, perquè, com sempre dic, darrere de cada activitat econòmica hi ha una família, hi ha una llar, hi ha unes persones que hi treballen. És a dir, que podríem garantir l'abastament de boca a costa de les activitats econòmiques, però jo no crec que sigui el que desitgi ningú i no ho desitja aquest govern de Catalunya. Per això hem de buscar aquest equilibri. No pensem en barcos, no pensem en trens, no pensem en trasbassaments, pensem en un ús eficient de la xarxa, millora de les infraestructures i reducció dels consums en tots els sectors, inclòs el domèstic. I l'urbà, que l'urbà també és important.
L'urbà en el sentit de la feina que fan els ajuntaments amb l'aigua?
Neteja de carrers, rec de jardins, aquest tipus d'activitats que si properament entrem en excepcionalitat, estarà prohibit.
Si entrem en excepcionalitat, això s'haurà de limitar.
Sí. Una de les noves restriccions que hi ha en l'excepcionalitat és, fins ara podíem regar els jardins públics i privats 2 dies per setmana, a la nit, ara quedarà prohibit i l'únic que es permetrà és la supervivència dels arbres. I després, per exemple, sí que algunes activitats federades que necessiten, doncs, el rec de la gespa, doncs es pot fer, no? És aquest equilibri, no? Intentar utilitzar aquella poca aigua que tenim per allò que és més necessari, no? Mm. Aquesta és la idea. I després hi ha algunes limitacions més. Ara la dotació és de 250 litres habitant dia. A les captacions passarà a 230. És a dir, que tots haurem de fer un esforç.
Això serà una realitat a partir de la setmana que ve, senyor Reyes?
Sí, bueno, ja estem analitzant totes les dades. Ara estem en aquesta època que podria començar a ploure, però sí que és veritat que des del govern i des de l'Agència Catalana de l'Aigua estem analitzant un seguit de mesures i una d'elles, doncs, seria, a més que els indicadors ja ho preveuen, doncs, l'excepcionalitat en el sistema de Llobregat, el sistema de l'aqüífer Fluvià Muga, i en altres sistemes que estan molt equilibrats i es mantenen amb alerta. Bueno, anem analitzant cada mes aquestes situacions i aquests indicadors.
Ah, cada mes. Per tant, entenc que amb el canvi de mes, que això és dimecres de la setmana que ve, dia 1, sí, analitzaran si cal en aquests, el Ter Llobregat i en algunes d'aquestes àrees, la Muga, fer el canvi i fer el salt directament d'alerta a excepcionalitat, i això implicaria aquesta sèrie de canvis que són rec de jardins municipals, entenc que també piscines, no sé si...
Les piscines ja estaven limitades, sí, l'ompliment de noves piscines, realment en molts casos les piscines estan plenes i el que es fa és recircular, no? Llavors hi ha unes limitacions molt concretes també per aquests casos, però es mantenen molt semblant perquè l'alerta ja ho van prohibir, ja ho van regular. Mm. Això, l'alerta i l'excepcionalitat van molt semblant a excepció d'algunes coses, com la gespa.
La gespa. Abans ha dit, jo vull creure que no arribarem a finals d'any necessitant això, transvassaments o aigua d'en vaixell, en tren. Això no vol dir que puguem necessitar-ho.
Clar, si ens diguessin que estaríem 4 anys fa, és a dir, el dia del Glòria, ens diuen que estarem 4 anys sense pluja i que el 2022 seria l'any més càlid des de que tenim dades del 1905, ens ho creuríem? és difícil, no? És a dir, nosaltres tenim, com deia, aquests indicadors que recullen dades de 20, 30, 40 anys, depèn cada indicador. I resulta que s'han trencat tot, totes les probabilitats dels esquemes. Llavors, bueno, hem de ser més resilients. És clar que entenem que hi ha canvi climàtic, que la situació és més crítica, però passar una primavera ara i una tardor sense pluja seria molt, molt estrany. De moment s'estan complint les prediccions del meteorològic que va dir que tindríem un hivern més humit de lo normal. Hem de dir que els hiverns són secs. I ho està siguent, cosa que és positiva, i esperem que tinguem un març i abril doncs més humit o com a mínim com la mitjana. I això ens permetrà anar a continuar. Mentrestant, anem millorant moltes infraestructures, hem construït la dessaladora, i ajudem els ajuntaments a que recuperin pous de la sequera. Bueno, anem fent totes aquestes feines que ja es van començar quan estàvem en prealerta fa un any i mig.
Val, deixem preguntar-li per la notícia que apuntàvem fa una hora i mitja aproximadament en aquest programa. La possibilitat hi ha al damunt de la taula d'una mesura que ens fa pensar molt en l'any 2008, que visualment és impactant i que explicada així d'entrada pot ser contraintuitiva, però que té la seva explicació. El govern es planteja, i pel que ens consta, i ara li pregunto directament a vostè, si no hi ha canvis ho aprovarà, el buidat, si no total, pràcticament total, del pantà de Sau per transvasar aquesta aigua que queda al pantà de Sau cap a Susqueda. Ara mateix, com explicàvem, Sau té al voltant d'un 15% dels nivells d'aigua, i això sembla que, com a l'any 2008 i el 2005, preocupa els experts perquè aquesta aigua podria començar a malmetre's pel contacte amb els fangs de l'embassament. Em pot confirmar si està al damunt de la taula aquesta opció i si té molts números de ser aprovada la setmana que ve o si s'aprovarà la setmana que ve el buidat del pantà de Sau?
Sí, així és a dir, per nosaltres els embassaments de Sau i Susqueda els treballem de la mateixa manera, conjuntament, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final ens serveixen per garantir l'abastament, tant sigui a la zona de Girona com sigui a la Costa Brava o l'àmbit metropolità, però també per la gestió de les inundacions, no?, quan arriben a Sau. Llavors, ara fa fred i l'aigua té bona qualitat. Segons vagin passant les setmanes o els dies i entri la calor, aquesta aigua podria estratificar-se, quedar anòxica en la part més baixa perquè tenim, és a dir, sense oxigen, els peixos podrien morir i la qualitat podria ser dolenta i no apta per després ser potabilitzada. Per això estem plantejant-nos, ho estem estudiant, i d'accelerar el traspàs d'aigua de Sau a Susqueda. Ara actualment estan passant 0,3 hectòmetres al dia, doncs passaríem a 0,5, una mica com quasi el doble. Això ho estem treballant, jo estic molt content perquè la relació amb la resta de direccions és molt bona, estem treballant en polítiques ambientals, amb residus, amb la Direcció General de Pesca, perquè entre tots tenim com un equip en el que gestionem com ho anem a fer, perquè s'han calculat que poden haver-hi entre 20-40 tones de peixos exòtics, és a dir, que no pertanyen a la nostra biodiversitat d'aquell àmbit, i hem de fer una bona gestió. Llavors, hem d'anar buidant per mantenir la qualitat. Segurament buidarem uns 15-20 hectòmetres, ara en té 28, i mentrestant la recollint, sigui a través de diferents mesures, tota la fauna que hi hagi. També conjuntament...
Perdoni, s'han de treure els peixos, per tant.
S'han de treure els peixos, evitar que morin, i anar traient els peixos.
I com, com es fa això? Perquè si estem parlant no sé quantes tones m'ha dit de peix, com es treuen?
Es pot fer de diferents maneres, perquè es pot fer amb arrossegament, amb unes barques, mentre estan vius i mentre hi ha una quantitat d'aigua. En altres àmbits que puguin quedar aïllats en alguna bassa, doncs treure'ls manualment. És a dir, haurem de fer-ho de diferents maneres segons la zona de l'embassament de Sau. Treure'ls el més aviat possible perquè no morin i no contaminin les aigües, no les empitjorin, i si trobem també espècies que hem de protegir, que hem de salvar, doncs n'hi ha expert com per rescatar-los i transportar-los fins a un altre lloc on sigui el seu hàbitat natural.
Podríem arribar a veure Sau al 0% d'aigua amb aquest procés?
Podria ser, ho haurem d'analitzar. De moment, com a mínim, treure uns 15-20 hectòmetres, podrien quedar-ne 10, i si podem, doncs els buidarem si la qualitat és la que pertoca.
M'estan arribant missatges de gent, perquè efectivament comença ja el Mobile World Congress i hi ha gent que diu turistes. Com es gestiona els turistes en aquesta emergència? No, ja no és emergència encara, però amb la sequera.
doncs es gestionen, nosaltres, com sempre diem, tenim una població, ai, una dotació d'aigua, perdó, de 250 litres habitant dia quan estem en alerta, 230 quan estem en excepcionalitat. Com que els municipis tenen població estacional, aquesta dotació varia en el municipi sempre per habitant, no? 250 o 230. És a dir, estem pensant molt en el turisme que ve de fora, però recordem que molts catalans viatgem per fora de Catalunya i ens anem a una segona residència i el municipi d'aquell, de la costa o del Pirineu, ha de poder garantir també l'aigua en el seu visitant, no? Per això nosaltres fem un còmput una mica global. Llavors, ho hem de treballar, pensem, jo sempre recordo una cosa, és a dir, darrere de cada activitat econòmica on s'utilitza l'aigua hi ha famílies, és a dir, amb la pandèmia vam veure com el Covid va fer molt de mal a les economies de les famílies catalanes, que vivim de molts vivim o viuen del turisme, no? Llavors, per això hem de trobar aquest equilibri entre agricultura, ramaderia, indústria, turisme, i per això jo crec que des de casa hem de fer aquest estalvi voluntari, perquè ja fem un bon, una bona gestió, en benefici de tots, en benefici dels nostres veïns i dels nostres companys d'un altre municipi que poden tenir problemes o que hi viuen de l'aigua.
5 minuts i 3 quarts de 10 del matí. No sé si algú dels que sou presents voleu fer algun comentari, alguna pregunta al director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Digues, sí, hola, Manchon. Bon dia. Jo li volia preguntar que, de fet, a Barcelona i l'àrea metropolitana sempre s'ha dit en els darrers anys que la capacitat d'estalvi és una de les més altes. Quina capacitat més tindria d'estalvi i si és veritat que realment la despesa que fem de l'aigua és bastant mínima en comparat amb altres llocs, no?
Sí, la mitjana a l'àmbit metropolità, depèn del municipi, doncs està entre 100-110 litres d'habitant dia. Nosaltres sabem que és un consum molt responsable i, a més, les xarxes de subministrament tenen una eficiència també molt alta, superior en molts casos del 85%, és a dir, que hi ha molt bona feina. Però són aquelles petites accions, no, de, a vegades, d'aquell paper a la paperera i gastar 6 litres, no, perquè tirem de la paperera, perdó, del vàter, o dutxar-nos durant 2 o 3 minuts més. Tot això, al final, són uns quants litres que entre tots sempre podem estalviar i potser podem passar de 110 a 100 o a 95, no? Seria tot un èxit per nosaltres, no? Com a ciutadans, que també després això fa que paguem menys factura de l'aigua. I després, com deia, estan els usos urbans, doncs, del rec, neteja de carrers, que ja estan molt, molt, molt limitats i restringits, però és una nova manera. Més enllà, les altres activitats són eficients, treballem amb la Secretaria d'Agricultura per modernitzar regadius, és a dir, bueno, i també per crear noves infraestructures.
Sí, jo li voldria preguntar al senyor Reyes, i entenc que és una pregunta complexa, perquè la resposta té derivades polítiques. Però, clar, estem parlant d'un context de possibles restriccions que pot arribar a les aixetes de les llars, i imagino també que s'està buscant conscienciar a tots els ajuntaments de fer un ús racional de l'aigua. Jo voldria preguntar si en aquest context es fiscalitzarà també els projectes que s'impulsen des dels ajuntaments. I vaig a posar un cas molt concret. Estem en el context en el qual estem, en falten encara 4 mesos per l'estiu, és a dir, pels moments més complicats de la sequera i de la calor extrema, i sabem que l'any passat, el mes de març de l'any passat, l'Ajuntament de Sabadell va presentar un projecte per construir una piscina d'onades per practicar surf de 140 metres de llarg per 35 metres d'ample. Pregunto, davant d'aquest escenari, es demanarà als ajuntaments que siguin coherents amb la situació i que es frenin projectes d'aquestes característiques?
Sí, conec el projecte, no en profunditat. Sé que han demanat els permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua pel que fa a la part d'inundabilitat, doncs, compleix. Per omplir aquesta piscina, l'Ajuntament de Sabadell, doncs, ha d'utilitzar la seva dotació màxima, que té limitada. És a dir, què diferencia, i jo faig aquesta pregunta, què diferencia una piscina d'ones d'una piscina d'un poliesportiu o d'un spa? És a dir, és un concepte que nosaltres tenim i que no ens agrada, perquè la dotació que ells estan complint potser és molt més baixa de mitjana que molts municipis i que molts veïns. Llavors, l'Agència Catalana de l'Aigua no li pertoca decidir si un projecte és òptim o no òptim des del punt de vista conceptual o estètic. És a dir, nosaltres hem de dir, podeu fer un pou o teniu dotació i no és tan zona inundable. Aquesta és la nostra feina com a Agència Catalana de l'Aigua. Llavors, també hem d'analitzar que allò té un consum per omplir-se, però que possiblement estiguin molts anys sense consumir. Llavors jo crec que hem d'evitar la demagògia, com passa amb les pistes d'esquí, hem d'analitzar quins són aquests números, què consumirà això. És el mateix que 1, 2, 3, 10 habitants durant un any i que l'Ajuntament sigui conscient de quina actuació ha de fer. Ara crec que si no l'ha xerrat no es poden omplir noves piscines si entrem a l'excepcionalitat, llavors no la podria omplir. Aquesta és la situació. Però dic de memòria, eh? Llavors, ni aquesta ni un particular la seva. Llavors, aquestes són les limitacions que nosaltres posem de l'ús de l'aigua. Però no podem analitzar la idoneïtat d'un projecte estratègic d'un municipi.
D'acord, gràcies.
3:15. Carles Fernández i el Joan Carles també sembla que vol fer alguna pregunta.
Sí, director, bon dia. Jo l'he escoltat a vostè i altres persones, diguem, gestores d'aigua o entesos en el tema, que el futur ens passa per l'aigua regenerada, no? És així?
Què vol dir? Que l'aigua regenerada.
Exacte, o sigui, és així i crec que el govern ja ha aprovat també un pla o una dotació pressupostària perquè l'àrea del Besòs, la del Llobregat més o menys ja ho té més resolt, però que el Besòs també es pugui actuar en aquesta línia. Quins terminis tenim? Quina és la situació? I si això vostè creu que efectivament passa per aquí?
Com sempre diem, amb l'aigua regenerada el que necessitem també són clients, no? És a dir, ara, per exemple, en el cas del Llobregat, baixa menys aigua i estem aportant aigua regenerada a la comunitat de regant al marge dret del Llobregat per al rec, és a dir, ens permet garantir el rec en aquella zona. L'aigua regenerada no deixa de ser aigua de la depuradora que utilitzem un tractament avançat i la reutilitzem en comptes d'enviar-la al mar. Per què pot servir? Doncs per la indústria, és l'exemple Cala de Tarragona, i va ser-hi el president fa poc amb una inauguració perquè és el punt més important de Catalunya respecte a l'aigua regenerada a la indústria. Volem tirar endavant també el Besòs, però abans de fer la regeneració del Besòs necessitem una planta potabilitzadora també que agafi l'aigua del riu i que després utilitzi l'aigua de la depuradora del Besòs. Llavors, aquest any 2023 començarem a fer els estudis, també invertirem en els pròxims 5 anys 120 milions d'euros a tota Catalunya per reutilització d'aigua, sobretot a la costa, amb més de 25 noves actuacions, i la idea és anar substituint. La idea és com les desaladores. Tenim aquella infraestructura allà, funciona el 10% l'any el 21, per exemple, i segons vagi, anem entrant en sequera, la tenem reactivant, i llavors consumim menys de l'aigua natural i produïm molta més aigua regenerada i desalada, que és molt més cara que l'aigua natural. Però sí, vivim en un país crític, sabem que no sap ploure i que hem de tenir les infraestructures necessàries i ser polivalents, és a dir, en el sentit de dir, tinc aigua regenerada, tinc aigua desalada, tinc aigua de pous, tinc aigua superficial, totes les alternatives possibles.
Passa un minut de 3:15 del matí. Darrera pregunta que li vol fer el Joan Caral.
El Carles m'ha trepitjat una mica la pregunta.
Ah, sí? Ah, bueno, si no ho deixem. No.
Ell ha preguntat, jo volia quins plans tenen a 10-15 anys vista.
Clar, a llarg termini.
Eh?
O a mig termini.
A mig termini, perquè a llarg termini ja veurem.
Perdona una cosa, que fa anys es parlava molt del trasbassament del Roda.
Del Roina.
Roina.
Sí. Llavors, no,
curiós, no.
Quins
sobretot
plans...
Sobretot perquè ho defensava Ramon Espadaler, que en aquests moments...
Ho defensava Convergència, en aquell cas.
No plans concrets, plans amb el sentit de quina és la força
estratègica, no?
Estratègica tenim, perquè clar, això em sembla que això del canvi climàtic, per moltes mesures que s'apliquin, no serà d'una reversió absoluta, es podrà, diguem-ne, apaivagar, però igual que sabem que destruir una cosa és molt fàcil, reconstruir és molt més difícil, però clar, mentrestant la gent ha de viure, ha de beure, s'ha de regar, s'ha de netejar, les activitats també d'oci, d'esport, que són necessàries, no farem ara una vida absoluta a la caverna. I jo voldria saber quines idees, força de planificació
estratègiques
tenen vostès, segurament no només vostès, sinó altres agències similars a la Mediterrània, no?
Sí, les més significatives són l'ampliació de la desaladora de la Tordera, que està en marxa, ara es licitarà el projecte, els estudis i la desaladora de Cunit, que pot donar servei a l'àmbit de Tarragona i a l'àmbit de Barcelona, del Garraf, la millora de la reutilització tant al Prat com al Besòs i a tota la costa, vull dir, això és necessari, amb això podem aconseguir 150 hectòmetres més, vull dir que és gratis, la millora dels regadius a tota Catalunya, sobretot a les conques internes també, perquè és on hi ha un dèficit molt més gran, reduir el trasbassament de Girona cap a Barcelona perquè la província de Girona i la conca del Ter siguin més autosuficients i pateixin menys sequera, perquè nosaltres derivem menys aigua cap a Barcelona, i després doncs, l'eficiència i la millora, com deia, doncs, de les activitats econòmiques, com pot ser el regadiu, que al final amb menys aigua acabarem produint el mateix. Mm.
10 minuts i arribarem a les 10 del matí, doncs li agraeixo moltíssim, perquè entre altres coses, Samuel Reyes, en aquesta feina de fer preguntes, trobes gent molt diversa, i en l'administració també. El cas de Samuel Reyes, una persona que sempre està disposada a parlar, que és contundent quan ho ha de ser, que s'explica bé i que s'entén el que s'explica, ostres, em sembla un luxe. Per tant, moltíssimes gràcies, senyor Reyes.
Gràcies. I gràcies per entrevistar-me, gràcies per convidar-me sempre i a disposar.
Gràcies. Samuel Reyes és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Crec que ha estat molt contundent. O sigui, aquest matí, si hi havia gent que pensava que això de la sequera, home, sí, aneu parlant i tal, no és una broma. No és una broma. La frase de jo vull creure que no necessitarem vaixells, o sigui, ho descarta, no estem pensant en això, però que... Així com el 2022 vaig dir que hi hauria aigua, el 2023 patirem, i això recordo que ho va dir, perquè l'hem entrevistat dos o tres vegades aquesta temporada, ho va dir, que confirma la informació que apuntàvem aquest matí al voltant del pantà de Sau, del buidatge del pantà de Sau cap a Susqueda, perquè està tan baix el nivell que es farà malbé aquesta aigua, i que confirma, com dèiem també en aquest programa, que la setmana que ve és clau, perquè com cada inici de mes, l'Agència Catalana de l'Aigua mira els pantans i diu, a veure, quina és la situació? Ara estem en alerta gairebé tot arreu, podem saltar excepcionalitat. I la impressió que em fa, per com ho deia...
Que ja està, això.
Que això està bastant cap aquí. Que aniríem cap a excepcionalitat, i excepcionalitat vol dir mesures noves. Mesures noves, com deia el rec municipal, que pràcticament desapareixeria, i mesures que poden acabar afectant l'aixeta de la gent que ens estan escoltant a aquesta hora del matí.
Sí.
No és una broma.
Jo... Crec que moltíssima gent sap que no és una broma, sobretot, a veure, el principal consumidor d'aigua del país és l'agricultura i la ramaderia, diguem, aquests són els principals,
sí, sí,
els que
sí,
més
no,
consumeixen.
No són els consumidors de l'àrea metropolitana.
Però acaba de tenir una repercussió per tothom, evidentment.
Evident, però vull dir, des del punt de vista del consum, el que menys consumeix és l'aixeta de casa dels ciutadans. Llavors, no, abans hi ha la indústria, hi ha diguem, les infraestructures... a grans infraestructures de serveis públics, etc., i a l'agricultura. Clar, si les restriccions arriben fins aquí, doncs el rec patirà. I qui no tingui un sistema de rec hiperespecialitzat, de gotes a gotes i tal, molt eficient...
No perdent una gota per les tornades.
Doncs ho tindrà molt complicat. I vaja, jo crec que ens hem de posar al cap. Que ahir vaig escoltar Macron, que em va semblar... diguem, fer un eslògan molt bo. S'ha acabat l'època de l'abundància.
Pues fa temps que ho diu,
Però vull dir que... No, però hi ha mesures antisequera a França mateix. A França, que ara estan parlant del Roine. Mm-hmm. Aquest estiu vam començar a veure grans rius europeus secs, i el Po... bueno...
Com està Venècia?
Jo crec que era... però Venècia és per la baixada de...
No, però és que...
Jo crec que era el Rin, no? El Rin no és navegable per gran.
El Rin.
Si no va haver de deixar de ser navegable per al port, perquè no es podia... Però, clar, això... Si avui neva... Ara, un dels principals competidors que tenim és la natura. Perquè la natura es queda a l'aigua. O sigui, el bosc està tan eixut que primer s'ha d'amarar, i una vegada està ple, llavors deixa anar. Però tota aquesta neu que hi ha no s'acabarà traduint en aigua per embassar, perquè el mateix bosc se la quedarà, no? Se la quedarà. Per tant, jo crec que mica en mica es va anant cap a un sistema que no depengui de la pluja. O sigui, vestir-te d'aigua, reutilitzar molt això de l'aigua regenerada. Ja hi ha zones, no, o sigui, a Califòrnia, i no són més, que ja ho fan, eh? O sigui, gairebé és un cicle tancat, el tema. I que això permet doncs, separar-te de si plou o no plou. I alhora permet no matxacar tant i no apretar tant el medi natural. Perquè, clar, tu has d'anar traient aigua allà. Si no li treus, o en treus molta menys perquè la regeneres, doncs la poca que hi ha, treu més. Per tant, jo crec que anem cap aquí, que ens hem de començar a mentalitzar amb un cicle tancat de l'aigua i amb un cicle on reutilitzarem, regenerarem i no dependrem. No hem de dependre de la pluja, perquè la pluja cada vegada serà menys. Això està més clar que l'aigua.
És curiós com ha evolucionat, amb un històric, mirem, amb 30 o 40 anys, el rebut de l'aigua. el rebut de l'aigua, el que pagàvem a casa, el rebut de l'aigua era, consumies el que marcava el comptador, tants metres cúbics, i després, impostos a part, perquè després una altra cosa, la fiscalitat dels consums domèstics és una altra batalla.
Els impostos dels ajuntaments que han col·locat dintre del rebut.
Neteja, i es netejava l'aigua, per dir-ho així, per motius ecològics, per tornar l'aigua neta, una altra vegada, a les lleres naturals. Però és que ara no, l'hem de tornar neta per tornar-la a reutilitzar nosaltres, no per abocar-la una altra vegada al riu. El motiu ecològic que era per tenir els rius o els llacs o les fonts naturals d'aigua, tenir-les, diguem-ne, sanes, ara és per tornar-les a utilitzar nosaltres.
Quan tinguem el dipòsit, perquè ens entenguem,
sí,
i d'aquest dipòsit
sí,
circular, vivint,
circular,
sí. De la resta ja no en traurem, traurem tanta, un percentatge molt més baix. Llavors, la que hi hagi, molta o poca, es quedarà al medi.
A tomb del que deies abans...
I això
abans,
és car, perquè això va molts diners,
És molt més car de sala.
A tomb del que deies abans, Carles, no? de la tendència a anar cap a un circuit tancat, de fet... El Samuel Reyes ja ens dibuixava, no?, un escenari d'intentar optimitzar els sistemes de regeneració, les desaladores i racionalitzar el consum. Jo crec que la població en general no som prou conscients de la situació global fins que ho veiem a les nostres pròpies aixetes de casa, i si no que els hi preguntin als 25 municipis de les Garrigues, que van estar 25 dies al juny de l'any passat sense poder tenir aigua de boca per una contaminació d'un pantà, que també ens hauríem de preguntar si això mateix hagués passat a l'àrea metropolitana, si s'haguessin passat 25 dies o no.
És una gran pregunta.
Llavors, és obvi que aquesta aposta que s'està fent ara de l'optimització d'això, no?, de la regeneració i les desaladores, no té res a veure amb el debat que hi havia vigent el 2008, que per cert, cada vegada que estem parlant de la situació del 2008 recordem la imatge del exconseller Baltasar resant a la Boraneta perquè plogués, sí, i li va funcionar.
Sí, bueno, s'ha d'intentar tot fins al final.
Però recordo en aquell moment aquella cimera mítica de Montilla i Mas per intentar arribar a un acord, el tripartit defensant el trasbassament del Segre, Convergència per la seva banda defensant el trasbassament del Roine, que per això abans recordava, no?, que era Ramon Tremosa aleshores, Ramon Espadaler, no?, que ara en aquests moments Convergència no està qüestionant les desaladores, sinó que justament via esmenes als pressupostos estan demanant més inversió.
I en canvi tenien tota la polèmica d'un altre trasbassament, us en recordeu, que va incendiar a Catalunya.
Exacte, però ara està demanant més inversió desaladores a les esmenes que ha presentat via pels pressupostos que s'aproven la setmana que ve.
És que del Roine, perdoneu, però es deia, no passarà mai, perquè el Roine té tanta aigua que per sempre tindrem aigua, per tant hem de connectar-nos al Roine, i ara també tenen problemes a França, perquè a part era caríssim, no tenia cap mena de sentit aquell projecte, ni en aquell moment ni ara tampoc, no es justifica.
Bueno, el que en un moment no tenia sentit,
no es justifica.
20 anys o 40 anys després, potser sí el té per pura necessitat.
Molts municipis de Catalunya que no estan connectats a la xarxa. O sigui, el Ripollès tenia restriccions aquest estiu passat. Perquè no han estat connectats a la xarxa, perquè mai de la vida, vull dir, tenien pous i tenien els seus sistemes
naturalment
i ja està, no? Llavors això arriba, això és evident que arriba, no? I això dels trasbassaments, jo crec que si tinguéssim per aquests dies i per feines i tal, he mirat, per exemple, el model Califòrnia i tal, si ja no calen tants trasbassaments, perquè la quantitat d'aigua que pots reutilitzar és tan alta que pots, diguem, la inversió que suposa un trasbassament, si la dediques a regenerar aigua, allibera del trasbassament. O sigui que fins i tot, diria jo,
que
des del punt de vista polític té interès per no trobar-te ara mateix el Tajo Segura com està. En Ximo Puig se juga la presidència de la Generalitat Valenciana.
No, que és una tira triobert, aquesta.
Dos minuts.
Una tira triobert fa 40 anys.
Dos minuts i arribem a les 10 del matí. Deixeu-me dos minuts a la publicitat i de seguida continuem amb el Joan Caral, amb el Carles Fernández, amb la Sara González, amb el Manel Manchón. Insistim amb la informació perquè s'estigui apuntant a aquesta hora del matí a la ràdio. Informació que avançava aquest programa a l'entorn de les 8 del matí. Venim a una setmana clau en la gestió de l'aigua a Catalunya. Les reserves estan sota mínims, estem parlant d'un 28% de mitjana, en alguns pantans importants com el de Sau, el 15%, i això provocarà amb tota seguretat que s'iniciï un procés de buidatge del pantà de Sau per salvar-ne aquesta aigua, que s'està començant a posar en mal estat, està començant a interactuar amb els fangs del fons, anirà al pantà de Susqueda, ens ho confirmava el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I això també en un marc en què poden augmentar les restriccions derivat d'un augment precisament del nivell, no d'alerta ja, sinó d'excepcionalitat de la sequera, que és el següent pas, el penúltim abans de, o l'últim abans d'arribar a... en aquest cas, ara no recordo que és l'últim pas, emergència.
L'últim pas és l'emergència.
Ara tornem.
RAC 1. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.